Alberto Núñez Feijóo ha exposat avui els seus arguments per ser investit president del govern espanyol.
Si quieren hablar de impuestos, de crear empleo, de mejorar la sanidad, de una educación más eficiente, de impulsar las infraestructuras, aquí estaré. Si quieren hablar de amnistías y de referéndum, su hombre es el señor Sánchez. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo.
No li ha replicat Pedro Sánchez, del Partit Socialista, escollit Òscar Puente amb tota la intenció. Va ser el candidat més votat a les eleccions per l'alcaldia a Valladolid, però el PP i Vox van pactar per desbancar-lo.
Explíqueme, señor Feijóo, de ganador a ganador. Lo de la lista más votada. ¿Por qué tiene usted mejor derecho a ser presidente del gobierno que yo a ser alcalde de mi ciudad? Explíquemelo a mí y al largo listado de alcaldes y alcaldesas socialistas que dejaron de serlo a pesar de encabezar la lista más votada.
I també hi ha hagut rèpliques en català.
No es poden amnistiar les conseqüències d'un conflicte sense contemplar una solució per a aquest conflicte.
I només un referèndum acordat amb l'Estat espanyol podria substituir el mandat polític de l'1 d'octubre.
I al Parlament, Pere Aragonès reclama a Sánchez que assumeixi un compromís.
Que en aquests 4 anys treballem per arribar a un acord sobre les condicions en què la ciutadania de Catalunya pugui decidir sobre el seu futur.
Són paraules mesurades, de les que cal escoltar dues vegades abans d'interpretar-les. En els pròxims 4 anys, el president espanyol hauria d'acordar, d'alguna manera, amb els partits independentistes, les condicions per un referèndum.
Que en aquests 4 anys treballem per arribar a un acord sobre les condicions en què la ciutadania de Catalunya pugui decidir sobre el seu futur.
En les pròximes setmanes veurem si aquesta petició marca les negociacions per la investidura. I Puigdemont, per la seva banda, ha tornat a marcar distàncies amb Esquerra.
No té res a veure el que faci Esquerra amb el que fem nosaltres.
Catalunya nit.
Vivim en una narcosocietat? Li traslladarem la pregunta a la periodista Fàtima Llambrí, que demà publica llibre i ens l'avança al Catalunya Nit. Es titula Brots de narcosocietat.
Estem tenint un problema ja greu amb la marihuana. El problema no és només la marihuana, sinó tot el que hi ha detrás. Vol dir que estan havent segrestos per part de gent que no tenia historial delinqüencial. És a dir, no només que no es dedicava a segrestos, sinó que tenien una feina en un supermercat.
La lluita sembla desigual, d'aquelles que obliguen a pensar en David contra Goliat. A una banda, la Mariana, que té 11 anys, i altres joves portuguesos. A l'altra banda, 33 estats europeus. Els joves portuguesos els acusen de no haver actuat prou per frenar el canvi climàtic i porten els seus arguments al Tribunal Europeu dels Drets Humans. La Montse Poblet ha parlat amb el seu advocat.
El nostre objectiu és aconseguir una sentència que forci un canvi, perquè encara tenim temps per actuar.
La Viquipèdia el descriu com un ídol a Catalunya. És el meteoròleg més popular i és el nostre home del temps, el del Catalunya Nit. Tomàs Molina va néixer el 26 de setembre del 1963. Avui fa 60 anys.
T'havien fet mai una entrevista amb espelmes o no?
Això és la primera vegada de la vida.
Les has vist que estan pensades o...?
Oh. I el seu naixement, esclar, està vinculat a un fenomen meteorològic.
Que 9 mesos abans va fer la gran nevada del 62... i que aquella nit els meus pares van trobar confort entre ells mateixos.
Són les 10 i 4 minuts. Ets a Catalunya Informació. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Yeah. Era un dia marcat en vermell en l'agenda política el dia en què el Congrés dels Diputats ha fet la primera sessió del debat d'investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijó. Una investidura que, tret que hi hagi una sorpresa monumental de darrera hora, fracassarà. Més enllà de la picabaralla entre Feijó i els socialistes i Sumar, el gruix del debat ha anat d'amnistia i de referèndum d'autodeterminació. El tema català ha centrat el debat i Feijó ha estat clar.
Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo. La amnistía, un referéndum, con esto bastaría, ¿no? Pues no. No voy a defender eso. Señorías, ningún fin, ni siquiera la presidencia del gobierno justifica los medios del señor Puigdemont. Quiere un presidente aliado a su empeño. Le da igual si ese presidente es del PP o es del PSOE. A los dos nos ha ofrecido exactamente lo mismo. Por eso, por donde otros ya han pasado y parecen dispuestos a pasar, yo no.
I tant com Feijó, avui a Madrid ha treballat Paula Brujats. Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Tant Esquerra com Junts han posat les seves cartes també damunt la taula.
Sí, perquè tots dos han carregat contra Feijó per sembrar, diuen, un discurs d'odi contra l'independentisme, però tant Junts com Esquerra han aprofitat i molt el seu torn al debat per dirigir-se a Pedro Sánchez i per collar-lo. Gabriel Rufián, portaveu d'Esquerra, l'ha advertit que l'amnistia li servirà de poc si no hi ha referèndum.
Una amnistia pels fets de l'1 d'octubre ha de posar les bases perquè hi hagi un nou 1 d'octubre.
També la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha avisat Sánchez que ara mateix no es donen les condicions per investir-lo president del govern espanyol i que cal amnistia, però també referèndum.
És la combinació d'aquestes dues grans carpetes i el progrés simultani en totes dues que determinarà la viabilitat i l'èxit d'una negociació. Una negociació que avui mateix no hi és, però se l'espera.
Tots dos s'han expressat íntegrament en català i Pedro Sánchez, que des del seu escó els escoltava amb l'auricular posat per tenir-ne la traducció simultània al castellà i no perdre's detalls. Sánchez, però, ha marxat sense reaccionar a les demandes que ha fet aquesta tarda l'independentisme. Sí que hi ha reaccionat Feijó, que ha carregat contra tots dos, contra Esquerra i Junts, i que ha centrat bona part del seu discurs a evidenciar que enyora i molt Convergència i Unió.
Un dels moments que ha provocat més tensió és quan Pedro Sánchez precisament ha decidit enviar un diputat de Valladolid a debatre amb Feijó.
Sí, ho ha delegat en Òscar Puente, l'exalcalde de Valladolid, que tot i guanyar les eleccions va perdre l'Ajuntament per un pacte del PP amb Vox. El PSOE ha volgut evidenciar la contradicció de Feijó quan demana que es deixi governar la llista més votada i quan ell no ho ha respectat ni en municipis ni en comunitats. La jugada del PSOE ha indignat i molt la bancada del PP. Han escridassat amb crits de covard Pedro Sánchez. La jugada de Puente ha descol·locat Feijó i ha acusat Sánchez d'amagar-se.
De ganador a ganador. La única ley que defienden es la única que respetan a rajatabla, la del embudo.
No voy a participar en el club de la comedia. Es lamentable el nivel de deterioro de las instituciones que usted protagoniza.
Els populars han acusat el PSOE de jugar brut. Els socialistes, en canvi, justifiquen la maniobra. L'han mantingut en secret fins a l'últim minut i només la sabien tres persones. Afirmen que Sánchez no havia d'intervenir avui i avancen que no ho farà tampoc ni demà ni divendres. Que això és una investidura fallida i una pèrdua de temps i que es reserva per quan arribi el seu torn.
I a partir d'ara què?
Doncs avui Feijó ja ha assumit la derrota en diverses ocasions. Es visualitzarà demà al migdia amb la primera votació del debat, on Feijó no obtindrà els 176 vots que necessita. Ja anirem a la segona votació de divendres, on Feijó tampoc té opcions de sortir investit. La primera votació de demà és l'important, perquè és la que activa el compte enrere de dos mesos per anar a repetició electoral. El PSOE ens explica que vol una investidura ràpida de Pedro Sánchez a partir d'aquest divendres, quan fracassi, diuen Feijó, però assumeixen que Sánchez abans té feina a entendre's amb Junts i Esquerra, que avui, ja ho sentíem, li han reiterat que si es vol entendre amb ells cal amnistia, però també referèndum d'autodeterminació.
Doncs ho anirem seguint, ara que finalment sí que s'activa el compte enrere. Moltíssimes gràcies i demà hi tornem.
Demà hi tornem. Bona nit.
Bona nit. Pere Aragonès apuja el preu polític de la investidura de Pedro Sánchez.
El futur president del govern espanyol s'ha de comprometre a que trobarem entre tots la via perquè la ciutadania de Catalunya voti. Aquesta, per mi, és la condició que cal posar sobre la taula.
El president de la Generalitat ha obert el debat de política general al Parlament condicionant el suport d'Esquerra Republicana al fet que es pacti el referèndum d'autodeterminació abans del 2027. Martí Ferrero.
Pere, hola,
bona nit. Pere Aragonès ha volgut reivindicar-se com a actor principal en l'escenari de les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez.
Sí, això mateix, i per extensió, reivindicar també el protagonisme del seu partit, Esquerra Republicana. De la mateixa manera que Carles Puigdemont va fixar fa setmanes les condicions que hi posa Junts, avui el discurs de Pere Aragonès ha estat trufat de requisits per Sánchez si vol ser investit. Ha partit de la premissa que hi haurà amnistia perquè és inevitable, fins al punt que ha imaginat escenaris que veu molt i molt a la vora.
L'amnistia és inevitable i passarà. Estic convençut que serà una realitat. I espero que en els propers mesos podré rebre al Palau de la Generalitat el president Puigdemont, a la Marta Rovira i a la resta d'exiliats i exiliades, com ho vaig fer amb els presos i preses polítiques.
Per Aragonès, la conseqüència de l'amnistia ha de ser afrontar la resolució del conflicte polític i, per aquesta nova fase, el president reclama un compromís clar de la part espanyola per acordar els termes del referèndum durant els pròxims 4 anys.
Des de l'independentisme s'apel·la sempre a la unitat, però la resposta de Junts al discurs del president demostra precisament això, la falta d'unitat entre independentistes en les negociacions amb el PSOE.
Sí, i no hi ha coordinació en les negociacions, bàsicament perquè es manté aquella desconfiança de Junts amb Esquerra Republicana pels últims 4 anys de suport dels republicans al govern de Pedro Sánchez, i perquè ara que els resultats del 23 de juliol han incorporat Junts a l'equació de la negociació, la competència entre els dos partits consisteix a demostrar qui negocia millor que l'altre. Puigdemont ha estat meridià aquest migdia quan ha advertit que no se sent vinculat per l'estratègia negociadora d'Esquerra.
Jo no soc d'Esquerra Republicana, per tant, no puc parlar per el que digui Esquerra Republicana, ni em sento concernit pel que Esquerra Republicana digui, pacti, deixi de pactar, no té res a veure el que faci Esquerra amb el que fem nosaltres.
Es podria dir fins i tot que aquesta falta de coordinació en les negociacions d'investidura sembla com una mena de luxe que els partits independentistes s'estan permetent des de la tranquil·litat relativa que els dona saber que comparteixen objectius i la convicció que cap dels dos negociarà una llei d'amnistia que no pugui ser votada per l'altre.
Demà serà el torn dels grups parlamentaris, però avui ja els hem pogut escoltar una mica perquè l'oposició es mostra crítica amb els plantejaments d'avui del president.
Sí, per exemple, Junts reblava les posicions expressades per Puigdemont i advertia Aragonès que no parli per boca de tercers, que per Junts negocia Junts. I els comuns, a través de la seva líder parlamentària, Jéssica Albiach, tornava a demanar que no es barregin amnistia i autodeterminació.
Crec que és important no donar les coses per fetes, crec que és important seguir treballant amb discreció i tornar a insistir. Les negociacions per la investidura no poden ser una cursa ni una competició entre partits.
La socialista Alicia Romero ja anticipada per on anirà la intervenció de demà del seu cap de fila, Salvador Illa.
Nosaltres ens hauria agradat que el president de la Generalitat parlés a tots els catalans i que el president de la Generalitat no fes de portaveu d'Esquerra, però crec que sincerament ha fet d'això.
I la CUP demana que no es deslligui amnistia i referèndum, mentre que Vox, Ciutadans i el PP titllen les exigències independentistes d'aberració anticonstitucional, diuen.
Martí, moltes gràcies i torna demà.
I tant, bona nit.
Un minut i mig i arribarem a 11:15 de la nit. El govern vol que tots els professionals del sistema sanitari entenguin i parlin el català. Per això posarà en marxa un pla que inclou un curs de 100 hores per al personal nouvingut i formació per als que ja treballen aquí però no tenen el nivell exigit. Roger Segura, l'objectiu és que tothom li pugui explicar al metge què li passa en la seva llengua.
Sí, i això és essencial perquè el desconeixement de l'idioma pot comportar errors de diagnòstic. Amb tot, segons el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, a banda de garantir que els professionals entenen el català, també cal exigir-los que després l'acabin parlant a la consulta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Hem de pensar que quan un està malalt és vulnerable i que el govern ho situï, em sembla bé. Una altra cosa és l'operativitat d'aquest curs. Aquí el que cal en paral·lel amb això és fer entendre, sobretot en els que contracten, que estan una mica obligats a aquest coneixement i a aquest aprenentatge.
I una dada, gairebé el 54% dels metges col·legiats l'any passat a Catalunya havien nascut a l'estranger.
Roger, com ho valoren això des del Sindicat de Metges de Catalunya?
Doncs com una evidència d'una qüestió que cal abordar d'una vegada, la fuga de professionals. Xavier Lleonart és el seu president.
La millor forma de garantir el coneixement del català entre el col·lectiu mèdic és retenir els estudiants que es formen a les nostres facultats i que fan el mir als nostres centres sanitaris. I això només passa per oferir-los millors condicions laborals i retributives.
Se sap quantes queixes hi ha per falta d'ús del català als centres sanitaris?
Doncs la Plataforma per la Llengua n'ha comptabilitzat prop de 350 en 5 anys i diu que cada cop n'hi ha més. Parlem sobretot de situacions en què els professionals no entenen o no parlen el català, en què lliuren documentació escrita en castellà als pacients o en què directament els demanen que canviïn de llengua.
Doncs mentrestant, a les Balears, la cara oposada al PP i Vox van minant la presència del català als serveis públics. Gràcies als seus vots, el Parlament de les Illes ha convalidat avui el decret que fulmina el requisit del català a la sanitat. Amb quin argument, Palma, Caterina Carmany?
Amb l'argument, Manel, que hi ha manca de metges i infermeres i que el català espanta, ho diuen així fora de micro, els sanitaris de fora i que per això no volen venir. La consellera de Salut, Manuela García, ho defensava.
Estamos aquí para trabajar mañana, tarde y noche, para captar profesionales, los mejores y fidelizar los que ya tenemos y garantizar la equidad porque no puede haber pacientes de primera y pacientes de segunda.
L'oposició es posa les mans al cap, tant els socialistes com Més denuncien que és una excusa per minar el català i que el que atura els professionals de fora són el preu de l'habitatge o la càrrega de feina a l'estiu. Sentim la socialista Amanda Fernández i Maria Ramon de Més.
Aquesta estratègia de la dreta i de l'ultradreta va arraconar la nostra llengua pròpia.
Vulnera els drets dels catalanoparlants a ser atesos i entesos en la seva llengua.
L'Obra Cultural Balear ja ha anunciat un recurs davant el Constitucional.
I un altre anunci que ens deixa la jornada d'avui. La Generalitat entrarà a l'accionariat d'empreses que consideri estratègiques. El president Pere Aragonès ha explicat que s'està ultimant la creació d'un fons d'inversió públic amb l'objectiu de lligar aquestes empreses al territori. Rafael de Ribot, bona nit.
Hola, Manel, bona nit.
Què se sap d'aquest fons?
Doncs mira, el president de la Generalitat ha explicat que el govern el vol articular a través de l'Institut Català de Finances. També que està pensant en invertir en empreses clau pel desenvolupament industrial i que tinguin un efecte tractor, o sigui, que impulsin l'activitat d'altres empreses. El fons es dirà Arrels i que el fons està vinculat a l'Institut Català de Finances i que ha de quedar enllestit ben aviat. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, l'objectiu del govern és adquirir prou participacions perquè li permeti ser present en els consells d'administració amb capacitat d'incidir en la presa de decisions d'aquestes empreses. Això exclouria, Manel, entrar en accionariat d'empreses com Celsa, que està en el focus informatiu pel fet que els creditors han passat a controlar el consell d'administració, perquè en el cas d'una empresa tan gran caldria una inversió molt important per tenir prou pes en aquest consell. No s'han fixat quins sectors són estratègics, però és molt probable que coincideixin amb els que han rebut l'impuls del govern els últims temps, com ara el de la mobilitat verda. No s'ha fixat encara la quantitat del fons. El Departament d'Economia, que és el que està dissenyant l'operació, preveu que tingui aportacions del govern i també de l'ICF. I el fet que depengui de l'Institut Català de Finances permetrà que comenci a operar un cop es rebi el vistiplau d'aquest organisme, previsiblement aquesta mateixa tardor, però que no estigui condicionat a l'aprovació dels pressupostos per l'any que ve.
I això mateix, o una iniciativa molt semblant, ja funciona al País Basc, oi?
Sí, sembla el que s'està proposant aquí, inspirat en Fincatús, que és el nom que li va posar el govern basc. En el cas del Fons Basc, ja ha assolit els 300 milions d'euros per participar en empreses també de caràcter estratègic. El govern de Vitòria preveu que es pugui fer en sectors tan diversos com l'aeronàutic, l'automobilístic, el de la biociència, l'energia, l'electrònica, les comunicacions o la logística, entre d'altres. Les empreses on s'inverteixen de facturar més de 100 milions d'euros cada any i tenir, com a mínim, 50 treballadors en plantilla.
Veurem què passa. Gràcies.
Bona nit.
Tenim partit de Lliga, Mallorca i Barça, que estan jugant ara mateix, i ens indiquen que tenim canvis en el marcador i per això connectem directament amb David Ubach. Com estan en el partit, David?
Doncs ara una mica esbojarrat en aquests últims minuts de primera meitat. En el 41 ha empatat Rafinha amb un gran gol des de fora de l'àrea, ha fet l'1-1 i ha igualat així el gol que havia fet el Mallorca en el minut 7, però tot just després, en l'afegit d'aquest primer temps, Marc Abdon Prats, el jugador balear, per fer el 2-1, i el partit el tenim doncs, al llindar del descans ara mateix, novament amb el Barça amb resultat desfavorable.
Molt bé, doncs si hi ha moviments ens ho fas saber. I ara, atenció, perquè us avancem al contingut d'un llibre que es publica demà. Apareixerà demà a les llibreries, però el podem avançar aquí al Catalunya Nit. Si escolteu expressions com tinc una nena a l'aigua, el material de la guarderia, la goma preparada, podria semblar que parlem d'una obra sobre, potser, no ho sé, una família que té una nena que va a una escola bressol, però no. Són frases que ha escrit la periodista Fàtima Llambric i les cuida molt, tant quan fa connexions en directe a la tele, quan fa 30 minuts, o quan escriu llibres com aquest, Brots de Narcosocietat. Bona nit, Fàtima Llambric.
Molt bona nit, gràcies.
Gràcies per presentar-lo aquí. Començo amb una carta que adreces als lectors d'aquest llibre. Només destaco una frase que dius: permeteu-me que us informi que directament o indirectament el tràfic de droga repercuteix en el vostre dia a dia, en el de tots. Vivim en una narcosocietat?
No vivim en una narcosocietat, fins i tot potser ni el sud d'Espanya està vivint en una narcosocietat, però sí que hi ha estos brots. I aquí els comencem a veure especialment amb el tema de la marihuana, però és que a més s'ha afegit el tema de l'haixix, no? I llavors el llibre és una mica de... posem-ho tot recollit, perquè si no anem veient notícies, a mi em passa com a periodista, no? Notícies, un decomís de marihuana. Jo ara, quan rebem una nota de premsa de 1.000 plantes de marihuana, dic, home, això no cal que ho traguéssim, eh?
En canvi, abans, 12 ja deies, déu-n'hi-do, no?
Clar, hi ha 12 plantes, que era, o sigui, era ja a partir del qual et venia a buscar la policia, ja era un problema, no? Per tant, sí que alguna cosa està passant, i parlant amb diferents cossos policials, amb diferents policies també ho diuen, estem tenint un problema ja greu amb la marihuana. El problema no és només la marihuana, sinó tot el que hi ha detrás.
I aquí és on afecta moltíssima gent. Fas un recorregut que comença a l'estret de Gibraltar, per allà entre el 70% de l'haixix que arriba a Europa. Allà ja has fet moltes informacions, i una de les coses que expliques al llibre, perquè dones molt context tant social com històric, vas molt enrere, primera veiem que això no és nou del tot, i segona, com sempre, en zones on hi ha pobresa, hi ha algú que es fa molt ric i té tot de col·laboradors o de persones. Descriu-me una mica què passa a l'estret.
Mira, en unes conferències que vam fer aquí a Catalunya, un jutge gallec, el Taín, deia... el que passa a la societat gallega és que no trobareu tirotejos públics perquè la gent, els que fan narcotràfic, són arrelats al territori i volen continuar al territori. Per tant, públicament preservaran això. Ara bé, el fet de que siguin del territori, què fa també? Que tinguin més facilitat per tindre connexions i per corrompre, que és justament el que està passant al sud d'Espanya. És a dir, és molt complicat que els policies que són del sud o que porten molts anys al sud no tinguin connexions amb els narcos. És a dir, el padrí de la filla, perquè fa 20 anys que és el padrí i potser fa 20 anys no es dedicava a això, perquè hi ha uns inicis amb el tabaco, i el tabaco no s'acaba de considerar un tema que sigui delicte, quan sí que ho és, i quan sí que detrás també hi ha organitzacions criminals. És a dir, és esta manera de fer que és tan habitual que desdibuixa el que és delicte i el que no és.
Amb aquest recorregut que fas històric ja és molt curiós el que expliques sobre el contraband de tabac que, i la geoestratègia, no? On està situat el Gibraltar, com és fàcil arribar des del Marroc a una mena de port franc, no? Que és la part britànica, i d'aquí a creuar cap a Espanya hi ha només un pas, no?
És curiós, quan estàs allà, clar, vist des del mar, diguéssim, nosaltres estàvem amb embarcacions de vigilància duanera i de Guàrdia Civil, que són els que patrullen allà, i una nit, patrullant amb vigilància duanera, clar, la policia gibraltarenya, com que hi ha el conflicte est entre Gibraltar i Espanya, i estan contínuament, doncs, tots molt bravucons mostrant-se, la policia gibraltarenya s'apropa cap a les embarcacions de vigilància duanera o de Guàrdia Civil per dir, que este, no traspassis esta línia, que este tros de mar és nostre, no? Però és que entremig van les tabaqueres, que són les zodiacs menudes que porten tabac, i van passant el tabac de contraband d'un país en un altre, no? De la colònia a Espanya, i és molt complicat agafar-les. Per tant, és continu, i és com una situació, és com còmic, realment.
Sí. Això que parlaves de molta vigilància, hi ha la figura dels vigilants, que també he trobat interessant. És a dir, nois que tenen poques sortides professionals, i quines ofertes els hi fan als narcos?
Clar, és que estem parlant de que un vigilant, és a dir, és una persona, a més els estan trobant amb 15 anys, és a dir, a molt poca edat, que es situen en un lloc estratègic, que consideren estratègic, és a dir, per exemple, davant del port, per veure si les embarcacions policials han sortit o no. I que li paguen 1.500 euros per unes hores de vigilància. Han d'estar atents, han de trucar als telèfons que pertoca. Clar, això ho pot fer qualsevol persona, diguéssim, no fa falta una qualificació. Perquè si tu cobres 1.500 euros per unes hores, després qui et reconduix a l'economia legal?
Clar, és molt temptador per ells dir, si estudiant, treballant, quan aconseguiria 1.500 euros si me'ls paguen ara per una estona de mirar, no?, en teoria, clar. Però clar, després aquí comença a entrar en el món criminal. Dius que la policia calcula que només aconsegueixen decomissar el 10% de l'haixix que circula.
Clar, és molt bèstia. És molt bèstia. A més, hi ha una part, o sigui, el llibre té una part focalitzada en la, que és la persecució per mar, amb les narcollanxes i tal. Però clar, és que hi ha una entrada de droga, i aquí el llibre no toca el tema de la cocaïna, que ja és una altra realitat, un altre món, però hi ha una entrada de droga de l'haixix molt important que va amb contenidors pels ports. Això és molt difícil de detectar. Mireu, hem fet notícies dient que els ports hi ha escàners. Òbviament que hi ha escàners, però no es poden passar els escàners a tots els contenidors, sinó perquè si no l'economia legal no circularia.
Clar. De l'estret venim cap a Catalunya, fas la ruta de l'haixix Marroc-Catalunya, sí. Que dius que no és nova, és a dir, ja fa molts anys que existia.
Clar, hi ha unes pinzellades de passar, perquè crec que és bo veure el dibuix del que hem sigut o d'on venim per saber que la realitat que tenim ara tampoc és tan estranya. És a dir, no és una ruta nova i no és una ruta perquè s'estigui fent pressió al sud d'Espanya. És una ruta perquè hi ha comerç per tothom.
Hi ha tant negoci que també arriba cap aquí amb molta força.
Correcte. I és una ruta que ja es coneixien. I que ja es coneixien, què vull dir? Que aquí ja hi ha estructura criminal per fer front a això. No només al Delta de l'Ebre, que és on ara potencialment està arribant més, sinó també la zona de la Costa Brava. Sí. És a dir, Catalunya, diguéssim que tant ara com abans ha tingut els dos pols que eren i que han sigut sempre entrada de droga. M'explicava una persona i em deia, bueno, clar, és que hi ha llocs de la Costa Brava que realment el que tenen és l'embarcador davant de casa, davant del xalet. Això és molt difícil de controlar.
Clar, parles fins i tot de Cala Morisca, em sembla que és, que hi ha un subterrani de 40 metres amb unes vagonetes, no?, per transportar la mercaderia. Molt espectacular.
Jo ho vaig trobar molt flipant. Sí. O sigui, allò va ser una fase de documentació, perquè això és de mitjan, si no recordo malament, dels anys 90.
Sí.
Clar, allò és una infraestructura perfecta. És, bueno, és de pel·lícula, saps? La vagoneta per baix terra, perquè des de la platja al xalet t'arribi la mercaderia sense haver de transportar el pes i sense que et veguin tant. Perfecte, és el negoci perfecte.
Després parles també de l'or verd, la marihuana. Mm. Andalusia en primer lloc i després hi ha Catalunya, dius que són els horts d'Europa. Respecte a la marihuana, molta gent té en ment, bueno, per fumar una mica dos porros no passa res. Quin és el volum del problema de la marihuana?
Fins i tot els productors menuts, és a dir, els que produeixen en poca quantitat, ho acaben venent a organitzacions criminals, amb el perill que això comporta. Vol dir que estan havent segrestos per part de gent que no tenia historial delinqüencial. És a dir, no només que no es dedicava a segrestos, sinó que tenien una feina en un supermercat o a qualsevol altre treball, no? Per tant, estem parlant d'això, estem parlant d'aquesta estructura criminal i estem parlant de que la marihuana, com que no es necessita molts de diners previs, és a dir, tu no has de fer una gran inversió, és més, la inversió te la fa l'organització criminal, vale? El que està fent, o els policies tenen detectat que el que està fent, i això ho explicava molt bé un comissari de Mossos d'Esquadra, és que està atraient el jovent, este jovent de poca edat, estos adolescents, s'estan introduint al món delinqüencial a través del cultiu de la marihuana, perquè, de fet, amb 6.000 euros tenen per muntar una gran plantació.
És un món molt masculí, aquest, oi? És a dir, pràcticament sí. Tots els que trafiquen són homes, els que apareixen al llibre.
Sí, de fet, amb el tràfic de haixís, sobretot, la figura de la dona com a tal no és visible. És a dir, narcollanxes amb dones? No. Porteadores, que en diuen, no? Els portejadors, els de la platja, els que carreguen, és una feina de pes, i de dones els policies no se'n troben, diguéssim, i fins i tot no parlant tu amb el Mario, pues no, és una feina molt masculina.
Fàtima Llambric és l'autora d'un dels llibres més importants de true crime escrit en català, Sense cadàver, i ara afegim Brots de narcosocietat. Moltes gràcies per haver-nos vingut a explicar aquí al Catalunya Nit.
A vosaltres. Bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Passa un minut de 11:15 de la nit, gairebé una quarta part de la població ha fugit ja de l'Alt Karabaj en només 2 dies per por de les represàlies de l'exèrcit de l'Azerbaidjan, que ara té el control d'aquesta regió de majoria armènia. Un èxode més dramàtic encara per la mort d'una 70 de persones en l'explosió d'ahir d'un dipòsit de benzina que va passar mentre estaven repostant. L'ONU ha demanat als governs de l'Azerbaidjan i de la veïna Armènia que garanteixin la seguretat de tots els civils que abandonin les seves cases. Vicent Mifsud.
Més de 28.000 armenis de l'Alt Karabaj ja han arribat a la República d'Armènia. Segons el govern d'aquest país, la majoria estan allotjant-se en cases de familiars i la resta en albergs, hotels i centres d'acollida a la ciutat de Goris, a la frontera amb l'Azerbaidjan. Les cues quilomètriques de cotxes no cessen ni un moment. Alguns de refugiats asseguren que l'Azerbaidjan, de majoria musulmana, vol acabar amb els cristians armenis.
War peace.
Sabem que ens maten perquè som cristians. El territori és el pretext. És el genocidi d'una nació cristiana.
En paral·lel a la fugida massiva, helicòpters russos de les forces de pacificació han traslladat les víctimes de l'explosió d'ahir a Yerevan, la capital d'Armènia, ja que els hospitals de l'Alt Karabaj no tenen capacitat per atendre'ls. La Unió Europea i els Estats Units han demanat a l'Azerbaidjan que permeti l'arribada d'ajuda humanitària a la regió i que respectin els drets de la minoria armènia. This is America. Don't catch you slipping
now. Don't catch you slipping now. El president dels Estats Units, Joe Biden, s'ha plantat a Detroit per encoratjar els treballadors de l'automòbil que fan vaga, reclamen millors condicions laborals i la imatge no té precedents perquè Biden ha arribat a agafar el megàfon. Però la motivació de l'acte sí que en té de precedents perquè suposem que Biden vol guanyar vots entre la classe obrera, perquè és o ell o Trump, i això ens ho pot explicar algú que ja és a Detroit, que és en Francesc Garriga i que ens està escoltant en directe. Bona nit, Francesc.
Hola, bona nit.
Quina és la jugada que està fent aquí Biden, que amb megàfon i tot, eh?
Sí, no han allò, tots els detalls ben mirats, i l'han volgut fer quedar gairebé com un treballador més, perquè no anava ni vestit de trajo, anava amb una roba bastant esportiva, amb gorra, amb el megàfon, intentant quedar com un manifestant més. És això, apel·lar a la classe treballadora, i en especial Biden el que vol és assegurar-se el suport del poderós sindicat de l'automòbil, l'UAW. El 2020 aquest sindicat va dir de votar Biden. El va tenir a favor. I ara la cosa perilla perquè el sindicat, de moment, no ha recomanat votar Biden perquè no comparteixen la seva aposta pels cotxes elèctrics. Així que avui sí, el president ha dit allò que exactament el sindicat volia escoltar. té explicació política, però també és veritat que té força escoltar un president dels Estats Units al càrrec referint-se, així com el sentirem ara, a un conflicte laboral.
Vosaltres, el sindicat, vau salvar la indústria de l'automòbil el 2008 i abans. Vau fer molts sacrificis, vau cedir molt quan les empreses tenien problemes. Ara els va molt bé, així que a vosaltres també us hauria d'anar molt bé.
Donald Trump té previst venir, també?
Sí, anava a dir, se li ha de donar el mèrit que té això, però també se li ha de donar el mèrit polític Biden avui, i demà dimecres serà Donald Trump, que també farà un acte polític. Un Donald Trump que, per cert, acaba de rebre una notícia. Ja sabeu que Trump té una vessant política i una vessant judicial.
Sí.
Doncs bé, en un dels casos que no l'afectaven directament a ell com a persona, però sí les seves empreses, un jutge de Nova York acaba de fallar que Donald Trump va cometre frau amb les declaracions financeres, que va exagerar el valor dels seus actius, i atenció, perquè ordena desfer algunes d'aquestes societats. Per tant, això acabem de saber-ho, no tenim gaires detalls de què és, però en tot cas és una sentència molt dura contra Trump i contra la Trump Organization.
Doncs li afegim un cas més per si no en tinguéssim prous oberts. Seguirem què és el que passa demà aquí a Detroit. Moltes gràcies per atendre'ns a aquesta hora, Francesc.
Adéu, bona nit.
Bona nit. Sis joves portuguesos d'entre 11 i 24 anys portaran demà al Tribunal Europeu de Drets Humans 33 estats els quals acusen d'estar violant, entre altres, el seu dret a la vida per no frenar l'escalfament global. És un cas d'aquells de David contra Goliat, però els seus advocats, amb els quals ha parlat la Montse Poblet, confien que pot generar una allau de demandes similars als tribunals europeus. Montse Poblet, situa'ns en la història d'aquests herois climàtics portuguesos.
Doncs mira, la més petita és la Mariana, que té 11 anys, però també hi ha l'André, la Sofia, el Martín, la Caterina i la Clàudia, que és la més gran, té 24 anys. Consideren que els incendis que hi va haver a Portugal el 2017, on van morir 66 persones, són fruit de l'escalfament global i acusen els governs europeus de no fer el que cal per frenar-lo. Ho consideren una vulneració de drets fonamentals, començant pel de la vida, i fan una llista de tots els efectes que el canvi climàtic ja té per la seva vida. Gerard O'Quinn és el director de la xarxa legal d'acció global que porta el seu cas.
Venim d'un estiu, un altre estiu, de temperatures rècord, també a Portugal. Això té conseqüències immediates en la vida d'aquests joves portuguesos. No poden dormir, no es poden concentrar, també impacta en la seva salut mental. I els experts diuen que serà pitjor.
Parlen d'al·lèrgies, de problemes respiratoris, perill per les seves cases a les que afectaran les tempestes i la pujada del nivell del mar, etc. I no s'han conformat amb denunciar Portugal. Han dut al Tribunal d'Estrasburg a 33 estats, tots els que consideren que no actuen per garantir-los un futur de qualitat.
Les parts d'Europa més vulnerables al canvi climàtic patiran els mateixos efectes i és per això que aquest cas és tan important. Encara no hem superat el grau i mig d'escalfament i ja estem veient incendis a Grècia i Itàlia i temperatures extremes a Espanya. Això només anirà a pitjor si seguim amb aquestes polítiques. És molt urgent que els governs facin més. Fins ara han fallat.
És un cas significatiu, però que no és el primer judici climàtic que es porta al Tribunal de Drets de Drets Humans d'Estrasburg.
No, hi ha també el cas de les àvies de Suïssa, 2.000 dones de més de 65 anys que també han dut la inacció climàtica a la Cort Europea perquè consideren que la falta d'ambició del seu govern amenaça la seva vida i la seva salut. O'Quinn confia que amb aquest segon cas, protagonitzat per aquests sis joves portuguesos, s'aconsegueixi com a mínim això.
El nostre objectiu és aconseguir una sentència que forci un canvi, perquè encara tenim temps per actuar, però necessitem pressió perquè els governs facin el que han de fer, i urgentment. També necessitem animar i empoderar els tribunals nacionals perquè actuïn contra la inacció climàtica, contra els governs que no estan fent tot el que cal.
Ja hi ha litigis d'aquest tipus a nivell nacional que han obligat els governs a fer canvis en les seves polítiques climàtiques. L'última, Alemanya. A Espanya, el Tribunal Suprem té pendent fer pública la sentència del cas conegut com el judici del clima, en el que es va denunciar l'estat espanyol per no reduir prou les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias.
Volveremos a vivir.
A l'equador del Festival de Cinema de Sant Sebastià ja hi ha un premi pràcticament assegurat. El que atorga el públic amb els seus vots serà per la Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
És el primer cop que podem aventurar-nos a dir això a aquestes alçades del festival, però és que el film de Bayona, que per cert representarà Espanya als Oscars, ha aconseguit una nota mai vista. La mitjana dels vots del públic que ha vist el film és de 9 en 23 sobre 10. El mateix director i l'equip de la pel·lícula han rebut la notícia exultants, la consideren un regal, sobretot perquè és la valoració popular, estan il·lusionats i molt agraïts, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. I val a dir que és un any especialment disputat, perquè just el darrere hi ha la xilena La memòria infinita amb un 8,99 i després 6 films més amb una nota per sobre del 8. En aquesta secció, perles queden per projectar-se 7 pel·lícules, però cap amb el potencial per superar la nota del film de Netflix que narra la tragèdia real d'un equip de rugbi argentí en un accident aeri als Andes.
Són les 10:40, al Catalunya Nit sempre intentem explicar-vos les notícies que considerem més destacades del dia, però tenim molt clar també que tot no ens hi cap. I què no ens hi ha cabut avui, Sergi Molero?
Doncs que una conductora ha estat detinguda a l'Uzbekistan per portar 25 criatures al seu cotxe. I no us imagineu un gran vehicle. El portava tot plegat, tots aquests alumnes, en un Chevrolet, Spark, que és un dels models més petits de la marca. Té 4 places. La conductora, que és mestra de llar d'infants, en ser detinguda va alegar que no era la primera vegada que portava els alumnes seus a casa d'aquesta manera. I per les imatges que s'han fet virals podem veure que de pràctica no n'hi faltava. Portava, atenció, 3 nens al maleter, 6 altres al seient de davant, repartits entre l'espai pels peus i l'espai per seure. I finalment, 16 més als seients de darrere. Això és aprofitar molt bé l'espai
d'aquest dia. Sí, sí, els ha fet classes de geometria, de física, d'educació física, de tot.
I de Tetris.
Exacte. I a Milà els estudiants han tornat a plantar les tendes de campanya davant de la universitat en protesta pel preu del lloguer. 600 euros és el preu mitjà d'una habitació. I avui en David Guzmán reflexiona sobre el cas català.
Aquí, si comencem per la capital, és encara pitjor que Milà, eh? El preu mitjà d'una habitació a Barcelona són 631 euros, que és més o menys el que fa no gaire costar llogar un pis sencer. De fet, Barcelona ostenta el discutible rècord de tenir les habitacions més cares de tot Espanya. La segona posició és Madrid, i allà la mitjana no arriba als 500 euros. I no és només la gran ciutat. Ahir vèiem com els joves que han d'anar a estudiar a Sort viuen en càmpings o en pensions perquè no queden pisos. El lloguer turístic se'ls ha menjat. El superpoder del llenguatge és que crea realitat, i si de tot aquest drama en diem el problema de l'habitatge, podem acabar normalitzant el que en el fons és una aberració. Perquè més enllà del sindicat de llogaters i de grups afins, hi ha algun misteri, o no sé quin és, pel qual semblem impermeables a una escalada de preus que és del tot manicomial. L'habitatge no només és un problema, és sobretot un dret universal. No pot ser que 40 estudiants vagin a viure al Pirineu i en lloc d'acollir-los, celebrant la joventut, continuïs alimentant pisos turístics per gent que hi va 15 dies l'any. En un món de justícia poètica, els campaments dels universitaris que lluiten contra el lloguer impossible haurien d'acabar sent l'habitatge perfecte dels especuladors, els repartidors de llicències turístiques i la resta d'aus rapinyaires.
Catalunya Nit.
El Catalunya Nit té un gran equip i una de les persones que el fa gran és ell, el Tomàs Molina. Bona nit.
Molt bona nit.
Avui et fem entrar una mica abans perquè, primera pregunta, tu saps quin temps feia el 26 de setembre del 1963 a Badalona?
No, però sí que sé que 9 mesos abans va fer la gran nevada del 62 i que aquella nit els meus pares van trobar confort entre ells mateixos.
O sigui, que ets fruit de la gran nevada.
I a més, confessat pels meus pares. És a dir, que sí, que aquella nit alguna cosa va passar i després vaig néixer jo, sí, sí.
Hosti, i creus que en aquest naixement tan vinculat al temps hi ha la llavor del que seria després el gran meteoròleg?
El gran meteoròleg,
Tomàs Molina,
no. El meteoròleg Molina segur que d'alguna manera. Però jo no anava per meteo, eh? O sigui, no. perquè jo vaig fer física, però vaig fer-ho, si alguna cosa, per l'astronomia. Però la meteorologia mai m'havia interessat gens ni mica. La paraula és aquesta, gens ni mica. I va ser aquí, quan jo vaig començar a treballar, que li vaig trobar el gust, i ara la veritat és que si em preguntessin jo voldria ser meteo en el futur. Però llavors, la veritat és que no.
Molt bé, ara preguntaré com t'hi vas anar encaminant, però m'agradaria, no sé si ho has fet tu, però si no, ja t'ho dic jo. La Viquipèdia, comencem en castellà. Diu, és un meteorólogo, presentador de televisió en espanyol, e ídolo de Catalunya. Això diu...
No m'ho he fet jo, ja t'ho dic.
Ídolo de Catalunya, eh? Això... Això diu la Wikipedia en castellà i estem
d'acord.
I mira si soc
poc mitòman que no ho havia anat a mirar, tampoc. Doncs, és la primera vegada que ho sento.
Doncs et descriuen així. I en la catalana, que no et diuen ídol de Catalunya, però et diuen influenciador a la plataforma social Instagram. O sigui, ets influencer i ídol.
Ídolo.
No està malament. I tens una cançó que ja la vam posar aquí al Catalunya Nit i que volem que soni avui.
No sé, Tomás, pero lo presiento. Tendremos que parar el tiempo. Lo sé, Tomás, porque lo presiento. Tendremos que parar el tiempo.
Aquesta és la primera cançó que vas escollir aquesta temporada al Catalunya Nit. Et fem fer de DJ, després t'ho tornarem a fer, però tens fins i tot una cançó, no està malament, eh?
I va ser una sorpresa, eh? Perquè tampoc vaig acabar d'entendre, perquè em van trucar un dia els del de la Fe, i vam dir això i jo pensava... No vaig entendre què em deien. Em vaig dir, tu dones permís? Jo dic, sí, jo... Però no vaig entendre que em demanaven permís per fer una cançó amb el meu nom, que anés sobre més o menys jo. Que no va sobre mi, eh? És
una idea seva,
però sí.
Està bé. Deies que ets fruit de la gran nevada, però que això de la meteorologia no t'interessava especialment. Com acabes fent de meteoròleg a TV3?
Perquè van començar a fer proves a la tele, jo no em vaig presentar, van anar tota la meva classe, tal... Jo no em vaig presentar, i al final ells mateixos, els companys i les companyes, em deien, home, Carolina, vés-hi, que tu tens... Jo feia teatre infantil i estava a la ràdio Ciutat de Badalona, i m'ha dit, tu tens possibilitats. I llavors em vaig presentar, vaig trucar, i vaig dir, hola, que puc presentar? I diu, oi, hem tancat, eh? Diu, i llavors em van dir que sí, vaig anar i vaig guanyar jo.
Ostres, clar, això no sé si ho voldràs dir tu, ja ho diem nosaltres, ets un gran comunicador. És a dir, què s'ha de tenir per ser home o dona del temps, a banda de saber llegir els mapes?
Jo crec que és, a Catalunya és com una tradició, i llavors és més, jo crec que aquí és més fàcil entrar en aquesta tradició, no? Jo quan vaig entrar, doncs, aquí hi havia, doncs, en Castejón, hi havia l'Eliseu Vilaclara, i jo vaig aprendre d'ells, o sigui, fins i tot jo no, de pronòstic no en sabia, eh? Jo sabia algunes coses de física de l'atmosfera, però no sabia pronosticar gens ni mica, anem a dir clar. I més que el com que seria aquesta part de comunicar, no. Jo crec que és la part de sentir, la que ens fa més bons comunicadors o més pròxims com a comunicadors. I si plou perquè ha de ploure, estem contents. Si plou perquè no ha de ploure o plou massa, estem afectats per les seus efectes. I si cal que plogui, doncs ens il·lusiona quan anunciem pluja. Sentir el mateix que senten les altres persones.
Avui el Tomàs Molina fa 60 anys i volem que escolti això.
I passem ara a la informació meteorològica que a partir d'avui tots els caps de setmana ens presentarà Tomàs Molina. Bona tarda.
Hola, bona tarda. I avui estem començant a tenir un bon començament de cap de setmana amb un temps força assolellat quasi bé a tota Catalunya.
Ai.
De tota forma, les temperatures mínimes...
És el primer cop que feies la previsió per TV3. Sí. Te'n recordes d'aquest dia?
Sí, la feina Brunet també amb una veu de nena petita i jo amb una veu de nen petit i amb una sola frase he fet 62 rates lingüístiques.
Bueno, has anat millorant, però...
He millorat, gràcies. Gràcies a Déu. Perdoneu-me per les errades. Que sàpigues que llavors hi havia... o sigui, nosaltres ens asseien davant i ens anàvem polint tot el català. Hi havia la Teresa Maria Castanyer, hi havia tot de lingüistes a TV3 que ens ensenyaven a no fer aquesta... El tot a Catalunya era un... No fa concordança, només seria tota la meitat nord del país, però tot Catalunya, Molina.
Veus? Des d'aquell dia que vas fer aquella primera previsió avui, ha canviat molt les eines amb les quals feu... Han canviat molt les eines amb les quals feu la previsió? És a dir, o s'assembla bastant?
No s'assembla. Ha canviat com una mitja. No hi ha res que s'assembli. Res, eh? Res, en el sentit absolut de la paraula. Quan jo vaig entrar teníem un receptor, un teletip meteorològic que ens enviava els sinops codificats. És a dir, nosaltres sentíem el... Fèiem tic, 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 i que s'escrivien tot de números, i d'aquells números nosaltres els passàvem i els transcrivíem en un mapa. I dibuixàvem nosaltres a mà les isòbares, a mà, vull dir, en pols isobàric. I les isotermes també les dibuixàvem a mà. Primer amb un paper, després van comprar una màquina que es deia Chiron, que tenia 16 colors i era el lujo més luxós de l'univers que teníem una televisió a Espanya, a Catalunya, naturalment perquè érem l'única, però a Espanya tampoc n'hi havia cap. I això contínuament, vam comprar un Meteosat que va ser el primer Meteosat fora del que tenien l'INM Madrid. O sigui, va ser el segon Meteosat que va haver-hi a Espanya. I el radar meteorològic el vaig comprar jo en persona, als Estats Units, i va ser el primer radar que ha tingut una televisió a Europa. En tota Europa, la primera televisió que va tenir un radar propi vam ser Televisió de Catalunya.
I després t'estranyaràs que et defineixin com a ídol de Catalunya. Les cançons sobre meteorologia en aquest programa les esculls tu, però avui deixa'm en posar alguna.
M'agrada, l'hem de posar un dia, aquesta.
És xula, aquesta, eh? Who knows? Nosaltres creiem que ho sap en Tomàs Molina. És difícil fer la previsió del temps a Catalunya? Més difícil que altres llocs, igual?
No, ara ja no. Abans sí, eh? Abans el sistema de fer pronòstic era un sistema que es basava en el que se'n deia l'ull del predictor, i el predictor era molt important, no? I l'art del predictor. Hi havia una cosa que es diu, i encara els hi dic als meus alumnes, eh? L'ull i l'art, que té a veure amb la memòria, té a veure amb la percepció, i avui en dia no, avui només hi ha models i ja està. No? Per tant, avui en dia qualsevol pronostica el temps perquè el té en el mòbil. I els models que fem servir són els mateixos que hi ha en els mòbils. Ara el que cal, potser, és saber discernir quin mòbil, quin model, en realitat, té raó.
Una de les entrevistes d'aquest estiu la vas concedir tu. Jo vaig llegir un titular que deia: vaig conèixer la meva dona a missa. Ets creient i científic.
Sí.
Es porten bé les dues coses? És a dir, perquè si sí. Pregunto el temps hauries de dir calor si Déu vol.
Si Déu, ja ho dic sovint, però a la tele no, però si Déu vol sempre. Per què? Doncs perquè una cosa i l'altra no tenen per què tenir cap relació. Jo ho comparo moltes vegades amb l'amor. El per què estimes algú. No estimes algú ni perquè sigui ni més guapo, perquè no, ni perquè sigui més simpàtic, perquè tampoc, ni perquè sigui més llest, tampoc, sinó perquè sí. Simplement perquè sí, no? I el perquè sí pot ser qualsevol cosa, eh? Llavors, té una explicació? No, passa el com passa, no? Doncs amb la fe, jo ho veig igual, no? O sigui, un té aquesta percepció que hi ha alguna cosa més i que aquesta cosa més doncs ens omple com a societat i com a persona, i aquesta persona és Déu. Ara serà Jesús, en la nostra tradició Jesús, potser en altres tradicions és una altra deïtat.
Abans parlàvem de les màquines, que ara la previsió, és a dir, tothom el telèfon gairebé la té. Tu només mirant al cel ja ens podries dir coses del temps que farà el demà?
Jo dic a classe, jo soc profe de la facultat, i els dic que un meteo ha de ser capaç de pronosticar el temps despullat en una illa deserta. Serà el mateix pronòstic que si un té superordinadors i satèl·lits i tal? No serà el mateix. Però els meteos hem de poder pronosticar el temps en totes circumstàncies. Se'n diu predictabilitat. La predictabilitat és la capacitat que tenim en cada situació i amb les eines amb les que comptem i en aquest tipus de situació que correspongui ser possible saber quin temps farà, no?
Bé, els oients no ho poden veure, però hem fet aquesta entrevista amb un petit pastís, amb dues espelmes, amb un sol i un arc iris, les hem bufat. Li volíem fer un petit regal al Tomàs Molina, avui que fa 60 anys, però en realitat ens l'ha fet a nosaltres i a tots els nostres oients, perquè és un plaer sempre escoltar-lo. Així que moltes gràcies i felicitats. I ara ja et fem pencar. Vale, ara ja anem a la feina.
Això del temps...
Ara aquesta cançó la tries tu.
Vinga. Doncs mira.
El paisatge canvia la teva imatge, canvia el teu humor i també amb qui fas l'amor. Canvien els mètodes, canvia la teva llengua, canvia de treball o també d'estirador.
Això és heavy català, no? Quin temps farà demà?
En realitat diu res canvia de Brigada Moreneta. I és que estic... És una mica com agressiu, no? És que estic agressiu, noi.
Per què? Perquè
aquesta setmana anticiclònica... No, és que estic fart ja de l'anticicló i a veure si canvia.
Massa tranquil.
I a més, és que vull que plogui, però he de cantar enfadat, perquè... Necessito un canvi també de meteorologia, perquè seguirem igual, eh? Seguirem amb sol tota la setmana, això inclou el cap de setmana, que algú estarà content, però jo no. Seguirem el cap de setmana i fins i tot en començament de la setmana vinent amb sol. Per tant, ara em costarà cada dia dir-te el temps que farà, eh? I amb temperatures altes. El cap de setmana tornarà a fer calor d'estiu. No miràs que no, però jo estic enfadat. Vinga, música forta.
A veure, que pugin. Ja has decidit a quina edat et jubilaràs?
Ja veurem, ja veurem. Jo tinc... Ja veurem, ja...
Però com a mínim 5 anys més del Catalunya Nit els faràs, eh?
A veure, ja veurem. Fins tot és un ja veuràs, ja veuràs, ja veuràs. El meu objectiu de vida actual és ser doctor en aquest any que faig els 60. Ara, si Déu vol, presentaré la tesi que es diu... com es diu presentar la tesi? No es diu presentar. Dipositaré la tesi aquest semestre.
Home, això anirà bé segur.
Quan sigui doctor Moro, has de dir doctor Molina.
Doctor Tomàs, i tant que sí. De moment, demà aquí, eh?
Encara seré en Molina i prou.
Molt bé, fins demà, bona nit. Ja n'hem utilitzat moltes i intentem fer-ho bé, però sempre se'ns en pot escapar alguna. Per això tenim cura de les paraules amb l'Olga Clapés cada dia. Hola, bona nit.
Bona nit.
Avui quina has escollit?
Doncs mira, fa dies que sona una paraula, i més que sonar aquests dies, que és transfuguisme.
Això vol dir que hi ha alguna cosa que diem malament amb transfuguisme o que hem de vigilar?
Sí. Més que transfuguisme, que no trobarem al diccionari normatiu, però que nosaltres sí que tenim recollida al portal lingüístic, ens volem fixar en trànsfuga, que sí que és normativa, però que sovint no es fa servir la forma correcta. I és que té la mateixa forma en masculí que en femení.
Un trànsfuga, una trànsfuga.
Exacte. I quatre trànsfugues. Però mai un trànsfug. Aquí és el problema, eh? No és un trànsfug, és un trànsfuga. És el diputat que abandona el seu grup parlamentari i sense deixar l'escó s'alinea en les votacions amb un altre grup parlamentari diferent. Vaja, el qui passa d'una banda a l'altra, eh? Depenent del grau de formalitat, també se'n diu desertor, renegat, traïdor, cara girat o botifler, ja et dic, eh? Segons quina formalitat. I si no volem parlar de transfugisme, sempre podem parlar de canviar de color, canviar de camisa o canviar de bandera.
Alberto Núñez Feijóo els està buscant, o sigui, trobi home o dona, serà trànsfuga sí o sí. Exacte. Moltes gràcies, doncs ha quedat clar. Fins demà.
Bona nit.
Bona nit.
Adéu.
Tenim el David Ubach pendent de dos partits de futbol. David, com estan anant? Potser un ja acabat, eh?
Sí, el de la selecció espanyola femenina, que ha guanyat 5-0 davant de Suïssa. Això era partit de la Lliga de les Nacions, segona jornada. Per tant, l'equip de Montse Tomé, que s'aplana una mica el camí cap a la classificació per als Jocs Olímpics, li queda prou camp per córrer encara. I el Barça encara va a remolc. Perd 2-1 el marcador que teníem al descans. Ara, superats els primers 15 minuts de represa, continua per darrere l'equip de Xavi Hernández, però Joao Félix ha estavellat una pilota al pal com a jugada més destacada del Barça.
Moltíssimes gràcies. 3 minuts i mig i seran les 11. Avui us volem presentar en Christian Llach, un psiquiatre molt jove que fa recerca sobre trastorns mentals greus, com el trastorn bipolar. Aquests dies és a Barcelona, abans de traslladar-se al Canadà per seguir amb la seva carrera d'investigació. Si en parlem aquí, en aquest tram final del Catalunya Nit, ja us podeu imaginar que en Christian ha tingut un gran dia. I és un gran dia lligat a una primera vegada. Les primeres vegades acostumen a marcar.
Estic molt i molt content perquè he presentat el meu primer llibre, que es diu En el laberinto, i és una guia il·lustrada de psiquiatria. I és on hi reflexo tots els coneixements i tots els aprenentatges d'aquests últims anys durant la meva residència mèdica, amb la qual m'he especialitzat en psiquiatria a l'Hospital Clínic. I bé, espero que sigui el primer llibre, però no l'últim, perquè amb això de la psiquiatria de precisió i l'empoderament en salut mental hi ha molt a dir i hi ha molt a fer. Bona nit.
Molts cops la música és un antídot per al malestar de les persones i també creiem que ho és compartir alegries, que és com acabem sempre. Demà a les 10 tornarem a ser aquí, a Catalunya Informació i també a Catalunya Ràdio. La cançó que escoltem és Nothing Arrived, no va arribar res. I la posem pensant en aquells que espereu alguna cosa. Tant de bo us arribi. És un tema de Villagers, un grup irlandès. I l'última paraula la cedim al seu cantant.
Hola, this is Connor from Villagers and it's a pleasure to have my song Nothing Arrived played on Catalunya Nit. Much love, everybody, and bona nit.